Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El PSOE ha aconseguit aprovar la reforma de la llei del només sí és sí amb els vots favorables del PP i l'oposició dels seus socis de govern, Unides Podem. En una sessió en què han rebut una cascada de crítiques per part dels grups d'esquerres, els socialistes han justificat els canvis introduïts a la norma per evitar futures rebaixes de pena als agressors sexuals. Sumar, la plataforma política de Yolanda Díaz i Rom com a quarta força política espanyola al davant de Podem, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'enquesta del CIS manté el PSOE com a guanyador de les eleccions, però amb menys suport i amb el PP més a prop. La sequera deixa la majoria dels rius d'Europa el 60% amb cabals inferiors a la mitjana i la temperatura del continent puja molt més ràpid que la resta del món, el doble. Ara es situa 2 graus per sobre de la que teníem a l'era preindustrial, ho diu l'informe Copernicus sobre el clima. L'Agència Catalana de l'Aigua garanteix que no ampliarà les restriccions durant l'estiu per poder salvar la campanya turística i no perjudicar més sectors com l'agricultura i la indústria. Ho ha explicat el director de l'entitat, Samuel Reyes, al matí de Catalunya Ràdio. Ofensiva del Servei Català de Trànsit contra els accidents amb ciclistes implicats. Entre les mesures hi ha la instal·lació durant les pròximes setmanes i per primera vegada a Catalunya d'un sistema d'intel·ligència artificial per detectar la circulació de bicicletes. El primer punt negre on s'implantarà serà el de Bordar a la Nacional 145. Les autoritats del Iemen investiguen les causes de la allau humana que ha causat almenys 85 morts i 300 ferits a la capital del país, Sanaa. Els fets han passat durant un acte benèfic en una escola on s'han amuntegat centenars de persones per rebre un ajut. Visita sorpresa del secretari general de l'OTAN a Kiev, la primera que fa Ucraïna des de l'inici de la guerra. Jens Stoltenberg vol traslladar el missatge de ple suport amb el govern de Volodymyr Zelensky just quan prepara les seves tropes per llançar una contraofensiva. L'Hospital Clínic presenta una nova plataforma online per atendre tot tipus de viatgers que funcionarà també com a centre de vacunació per adults. Es farà un acompanyament abans, durant i després del viatge del pacient. Una fotografia colpidora d'una dona embarassada ferida greument i evacuada en llitera després del bombardeig a la maternitat de la ciutat ucraïnesa de Mariupol ha guanyat el premi World Press Photo. La imatge la va catar el fotògraf de guerra ucraïnès Evgeny Malovteka el 9 de març de l'any passat. Els esports.
El Freiburg Granollers jugarà contra el Göppingen alemany a la segona semifinal de la Lliga Europea d'handbol, el partit 27 de maig. El torneig Godó de tennis abandonat Dimitrov per malaltia de Minyaur és el primer que passa directament a quarts de final. El Joventut de Badalona jugarà la setmana que ve semifinals de l'Eurocup de bàsquet a la pista del Gran Canària. Serà partit únic. I a la Lliga Femenina avui primers partits de quarts. Un Girona contra Barça CBS i Cadí la Seu contra Perfumeria Salamanca.
I el temps tarda amb ambient més càlid. Les màximes més altes passaran dels 25 graus, sol cap a ponent i a la meitat sud, i nuvolades i alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord de Barcelona i interior de Girona. Localment hi pot haver alguna tempesta. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia, ara amb l'última hora de l'aprovació, aquest cop de veritat, i 6 mesos després de la primera versió de la reforma de la llei del només sí és sí, per cert, gens exempta de polèmica. Després sentirem les declaracions del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, deixant clar que abans de setembre, quan podem entrar en emergència per sequera, no pensen endurir cap restricció per no perjudicar la campanya turística ni malmetre encara més l'agricultura, que ja ho està patint prou, ni la indústria. Mentrestant, avui sabrem la data data en què es tancarà l'aigua de rec del canal d'Urgell i, per tant, la reclamació d'ajudes pels danys provocats per aquesta situació. Estan reunits ara, per tant, esperem que durant el Catalunya al Dia tinguem ja aquesta notícia, per tant, la data de tancament de l'aigua de rec del canal d'Urgell. També us explicarem aquesta ofensiva que prepara Trànsit per evitar els accidents a les carreteres on hi ha ciclistes implicats. Per exemple, per primer cop s'instal·la un sistema d'intel·ligència artificial al túnel que hi ha entre la Seu d'Urgell i Andorra, la Nacional 145, que permet detectar quan hi entra un ciclista i advertir els altres conductors que hauran de reduir la velocitat per seguretat d'aquest ciclista. El mateix faran en les vies on hi ha més revolts i, per tant, menys visibilitat. I escalfarem motors per Sant Jordi, que és diumenge, i aquest matí s'ha fet ja la foto amb què aquesta casa, Catalunya Ràdio i TV3, obre la celebració. A les escales del Museu d'Història de Barcelona, a la plaça del Rei, hi han anat els escriptors i les escriptores que aquest any han rebut premis literaris. Sentirem com encara en la feinada que es duplica, perquè tant dissabte com diumenge, i en alguns llocs fins i tot demà, hi haurà paradetes al carrer a molts llocs del país i, per tant, ells signen els seus exemplars. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Doncs, com us deia, ha quedat aprovada la reforma de la llei del només sí és sí. El PSOE ha aconseguit tirar-la endavant sense el suport dels seus socis de govern, però gràcies al vot favorable del principal partit de l'oposició, el PP. La trencadissa a la coalició PSOE-Podem ha quedat reflectida en el debat previ a la votació, en què també ha intervingut la ministra d'Igualtat i principal defensora de la llei original, Irene Montero. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia.
A Paula, fa poca estona, ja fora de l'hemicicle, veia que parlava també el portaveu del grup socialista al Congrés, Patxi López. Què ha dit?
Doncs ha minimitzat aquesta fractura amb Unides Podem, amb els seus socis de govern que han estat incapaços de pactar una reforma conjunta de la llei. Per això el PSOE ha necessitat avui els vots del Partit Popular. Tot i això, Patxi López rebaixava les diferències.
Ha habido 206 acuerdos y un desacuerdo en el gobierno de coalición. Y es verdad que este ha sido muy llamativo, que ha habido mucha escenografía, pero en el fondo la ley está ahí. Y la ley sigue siendo una muy buena ley, y la ley lo que ahora ha pasado es que hemos corregido los defectos que tenía, punto. Y por lo tanto este gobierno y esta coalición seguirá para adelante.
Però la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'Unides Podem, visiblement enfadada, ha carregat contra el PSOE, els ha acusat de carregar-se l'essència de la llei del només sí és sí, una llei estrella del seu ministeri, i els ha acusat també d'imposar un retrocés pel feminisme de la mà del PP.
El señor Patxi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres.
Finalment tira endavant la reforma que va impulsar en solitari el PSOE i que preveu apujar les penes de l'agressió sexual si les víctimes proven la violència i la intimidació. Això ho rebutjava Podem. El Partit Popular aprofita la divisió per fer sang. Sentim el seu líder, Alberto Núñez Feijóo.
Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de haber roto su gobierno.
Però la Moncloa treu importància a aquesta aliança amb el PP. A les portes de les eleccions del maig volen ja donar per liquidada la polèmica per aquesta llei que tant desgast els ha suposat.
Escolta'm, Paula, ara ja, segur, només queda un últim tràmit final, oi?
Exacte, se'n va ja la reforma cap al Senat per aprovar-se definitivament la setmana que ve. Recordar, però, que la reforma que s'aprova no aturarà les revisions de condemnes que hem vist en aquests últims mesos, que han beneficiat un miler de delinqüents sexuals i per un centenar doncs, els han avançat la sortida de la presó. Això passa així perquè és una reforma a futur que només afectarà els casos d'agressions sexuals que passin des de que entri en vigor.
Entesos, doncs gràcies, Paula, bon dia.
Adéu, bon dia.
I també és novetat de fa poca estona aquest resultat de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques que diu que la plataforma Sumar de Yolanda Díaz irromp amb força en aquesta enquesta. Seria la quarta força si ara es fessin les eleccions generals i quedaria per davant fins i tot de Podem. Totes dues formacions sumen per separat més suport que no pas abans. Això fa que, en general, les forces d'esquerra guanyin pes en aquest baròmetre. L'enquesta es va fer els dies que Yolanda Díaz va presentar el seu projecte per concórrer a les eleccions generals i és el primer cop que el CIS ha recollit l'estimació de vot de Sumar. Per la banda alta, el PSOE guanyaria aquestes eleccions, tot i que retrocediria lleugerament en estimació de vot. També baixa una mica el PP, però retalla distàncies amb els socialistes. Vox es mantindria com a tercera força. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, admet que no enduriran les restriccions per sequera abans de setembre per salvar la campanya turística i no perjudicar abans d'hora l'agricultura o no perjudicar-la més i la indústria. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que hi ha municipis amb fuites d'aigua de fins al 40% marriera.
Reyes assegura que amb les dades acumulades dels darrers 30 anys poden anar preveient els consums d'aigua i les reserves que tindran i es mostra contrari a endurir les restriccions abans de l'estiu pel seu impacte econòmic.
Si l'avancem, aplicaríem més restriccions que afectarien a totes les activitats econòmiques que al final darrere hi viuen moltes famílies. Per això jo també sempre dic que tot el que estalviem a casa nostra és aigua que serveix per les activitats econòmiques.
El director de l'ACA també ha parlat de la necessitat d'invertir per reduir les pèrdues d'aigua provocades pel mal estat de les canonades, connexions il·legals i altres causes. Es perd un de cada 4 litres, però en alguns municipis aquest percentatge és molt més alt.
Tallar l'aigua no és gaire positiu perquè es demostra que una estona abans que et talli l'aigua comences a omplir banyeres i garrafes i cuells i etc., que a sobre segurament es malbaratarà, i després les xarxes pateixen molt perquè de cop les tens buides i les tornes a omplir. I si tenies fuites pots arribar a tenir més. Llavors, la reducció de consums, la reducció de cabals és molt més òptim.
Pel que fa als plans d'emergència per sequera, que han de tenir tots els municipis de més de 20.000 habitants dels 67 que hi estan obligats, encara n'hi ha 3 que no l'han presentat. Són Cerdanyola, Esparreguera i Figueres.
Hi ha efectes col·laterals d'aquesta situació de sequera, tot i que encara no ha acabat la temporada. El sector cítric afronta una campanya difícil com poques per aquest efecte del canvi climàtic, elevades temperatures i aquesta sequera extrema. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya calcula que la producció de taronges s'ha reduït gairebé un 25% i la de mandarines un 15%. I si parlem de cítrics, César Sempere, estem parlant de les Terres de l'Ebre.
Doncs sí, més del 95% dels cítrics catalans es conreen en bancals ebrencs i en una proporció molt semblant acaben en taules de països estrangers. Però els cítrics ebrencs tenen molts enemics, massa. La calor i la sequera, la competència estrangera, la pujada dels costos a causa de la inflació, tants que molts pagesos ja no ho veuen rendible. El resultat de tot això, la producció està caient de manera dràstica. Federico Tarazona és el portaveu de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Des de fa ja diversos anys la rentabilitat està sent escassa i l'agricultor pues, de lo que són les Terres de l'Ebre ho està optant per l'abandonament, no té relleu generacional, o està apostant per altres cultius, bé siga el garrofer o bé siga oliveres en intensiu.
A la regla d'inconvenients s'hi afegeixen també les plagues que proliferen amb la calor i les restriccions en l'ús de productes fitosanitaris. Miquel Pinyol és el responsable d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
1.400 matèries actives que ha autoritzades, no, al món. Aquí a Europa només en podem utilitzar 450. Pues tenim malalties que no podem combatre, com el cotonet.
Anem ara a una cooperativa familiar d'Alcanar, al Montsià. Daniel Fontet exporta unes 5.000 tones de taronges i mandarines. La seva temporada ja va començar torta amb la clementina. Abans de Nadal ja no quedava per recollir cap varietat d'esta mandarina degut a la calor. Ara s'està repetint la mateixa història amb la taronja.
Normalment veus que quan una varietat comença a fallar, lo normal és que te fallin quasi totes. Les causes climàtiques... Mira, ara mateix fa 2 o 3 dies que volto prou pel camp i així, hi ha una florida, flor n'hi ha a punta pala. Ara, si això quallarà, el que passa que, claro, si li pega unes calors a principi de maig, com l'any passat, que m'ho estàvem torrant, l'arbre no està acostumat a tot això.
D'aquí a un parell de setmanes acabarà la temporada de la taronja de taula, la coneguda com varietat Nabel. Al maig, cada vegada més aviat per la calor i la sequera, acabarà la collita de la de fer suc.
Un 20% de les espècies de papallones de Catalunya estan amenaçades. Ho constata un informe que ha recopilat dades dels últims 30 anys d'aquests insectes polinitzadors silvestres, que són vitals per la supervivència dels ecosistemes naturals del país. En Girona, Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I d'entrada, quines són les causes d'aquest declivi?
Doncs n'hi ha diversos. Per començar, la destrucció d'hàbitats. Ho diu Jordi Bosch, un dels investigadors del CREAF, que ha fet l'estudi.
Cada vegada que agafem un hàbitat natural i el transformem en una zona urbana o una zona agrícola, evidentment alterem l'hàbitat d'aquests insectes.
Bosch també apunta a les pràctiques agrícoles que alteren els ecosistemes.
No estem parlant de l'agricultura en general. Hi ha molts models d'agricultura que són inclús beneficiosos pels polinizadors, però sí el model d'agricultura intensiva que consisteix en grans extensions de monocultiu. I, a més, un aport de plaguicides molt importants.
I un altre dels motius és el canvi climàtic, que canvia el cicle vital dels polinizadors i modifica la floració de les plantes. I, per tant, les papallones troben menys nèctar per alimentar-se. L'informe alerta al mateix temps de la pèrdua d'un 70% del nombre de papallones i explica que les abelles silvestres i altres insectes també pateixen aquest declivi.
Escolta'm, sempre ens diuen que això és importantíssim. Com ens afecta això? Com ens pot afectar?
És vital perquè és per viure, o sigui, si no tenim aquests polinizadors, probablement la nostra supervivència quedaria afectada. Ho diu el mateix Jordi Bosch.
Són molt importants per la pròpia supervivència humana i pel funcionament dels ecosistemes. Un 90% de les plantes que produeixen flors, de les plantes silvestres, depenen dels polinizadors per formar fruits i llavors.
La presentació de l'informe s'ha fet en una finca agroecològica del Bons a l'Alt Empordà, plena de papallones. El propietari, Enric Navarro, explica quina tècnica fan servir.
Hi ha cultius que deixen florir al camp perquè un cop ja s'ha acabat o ja s'espiguen, doncs es deixem allà perquè hi hagi més flors mig del camp. Als marges, al costat de les tanques, també deixem un espai que no es treballa, sempre hi ha plantes florides. Bueno, fem moltes estratègies diverses per afavorir que hi hagi flor i, per tant, hi ha insectes de tot tipus, evidentment.
Gràcies al sistema han tingut poques plagues i asseguren que són sostenibles en tots els àmbits, inclús l'econòmic. Veient aquest exemple i els resultats de l'informe, la Generalitat elaborarà un pla estratègic per revertir aquesta situació, que inclou un procés participatiu amb el sector o més dotació econòmica per ajudar a canviar les pràctiques agrícoles perquè siguin més respectuoses amb la natura i també amb els polinizadors.
Déu-n'hi-do, doncs, com tenim la situació. Gràcies, Roger. Bon dia.
Bon dia.
És un quart i ja 2:02. Mira'm aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs la principal incidència s'arrossega des de les 8 del matí. Es manté tallada la C32 Sud, l'autopista dels túnels del Garraf, a l'altura de Vilanova i la Geltrú, en direcció Barcelona. I és que cap a aquesta hora, poc després de les 8 del matí, ha cremat un camió frigorífic. Primer ha calgut tallar l'autopista en totes dues en direccions, perquè era un incendi molt aparatós. Després ja s'ha pogut reobrir en sentit sud, però només amb un carril obert, perquè hi ha un carril tallat per les tasques dels serveis d'emergències. En sentit nord, en direcció Barcelona, s'estan fent desviar per la calçada lateral, però no provoca retencions perquè a aquesta hora hi ha un baix volum de trànsit. Un parell d'incidències més, totes dues a l'AP7. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua entre el Papiol i Castellbisbal en sentit sud, en direcció Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril i afecta per darrere també la B23, amb retencions al Papiol per enllaçar amb l'AP7 en direcció sud. A la mateixa AP7, més endavant, a Martorell, també hi ha un carril tallat a causa d'obres i això complica encara més la situació. I a més, en sentit nord, al Vallès Oriental, hi ha uns 3 quilòmetres de cua de Mollet a Parets, en sentit nord, en direcció Girona. I és que aquí hi ha un camió avariat que també ocupa un carril de circulació. El transport públic, encara es poden arrossegar retards a la línia R4 de Rodalies per una incidència resolta fa estona a la infraestructura de DIF a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. I és que és un tram de via única on s'estan fent obres de millora. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet, equip viari.
Doncs ens queda el temps, la previsió de la Gemma Puig.
estabilitat i sol i temperatures que es van enfilant després d'aquest matí. Altre cop fresc, les temperatures al migdia tiraran cap amunt. Ahir ja vam tocar els 25 graus, avui una miqueta més, un parell o tres de graus més altes, per tant aquests valors més alts situats cap als 27-28 graus, sobretot cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb ruixats de tarda, que avui afectaran sobretot les comarques entre el nord i nord-est, Pirineu, Prepirineu, comarques al nord de Barcelona, interior de Girona, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, de cara a la tarda vespre, fins i tot aquests ruixats poden afectar la mateixa línia de la costa, entre el sud de la Costa Brava i el nord de la Costa Central, i les temperatures, com dèiem, cap amunt, de cara a demà reculen una miqueta, però sempre estem parlant d'un o dos graus de diferència, per tant mantindrem no només demà, sinó tot, també tot el cap de setmana, les temperatures doncs, per sobre del que tocaria per l'època. Demà alguna gota cap al terç oest, molt poca cosa, i dissabte arriba aquest front una mica més actiu. Tampoc portarà grans precipitacions, sí que pot afectar més comarques. Precipitacions avançant d'oest a est, Pirineu, Prepirineu, terç oest, interior de les Terres de l'Ebre, i el dia de Sant Jordi sí que es va configurant que tindrem un dia estable i com a molt a la tarda amb alguna gota cap al Pirineu. Tot això amb unes temperatures que, com dèiem, baixen en una miqueta al cap de setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i 5 minuts de dues, ofensiva del Servei Català de Trànsit contra els accidents amb ciclistes implicats. Entre les mesures que avança a Catalunya Informació hi ha la instal·lació per primera vegada a Catalunya d'un sistema d'intel·ligència artificial per avisar que hi estan circulant. El túnel del Bordal, a Nacional 145, serà el primer punt on s'implementarà un mapa de l'accidentalitat. Més controls i vies preferents completen un paquet de mesures orientades, com deia, a reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
D'entrada, quan es comencen a aplicar totes aquestes mesures?
Doncs mira, entre el que queda de primavera i l'estiu estarà tot en marxa. És la resposta a un ús més generalitzat de la bicicleta que coincideix amb més sinistralitat. La mesura més innovadora és la incorporació d'aquests sensors al túnel del Bordà entre la Seu d'Urgell i Andorra. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La nostra voluntat no és només deixar-ho en túnels, és anar-ho deixant a la via a on te tingui sentit deixar-ho. Està clar, perquè hi ha molta circulació de ciclistes i tu vas prevenint els conductors que troben un ciclista, que poden trobar un ciclista més endavant i que han de reduir la velocitat. Això és molt important. Nosaltres demanarem una reducció de velocitat associada.
Aquest és un punt negre de la xarxa viària que ha registrat en els últims 15 anys 22 accidents molt greus amb 9 morts. Carles García, cap de servei de planificació del Servei Català de Trànsit, explica com funcionarà el sistema d'intel·ligència artificial.
La càmera està a uns 5 metres d'alçada aproximadament i capta els ciclistes de forma lateral perquè ha d'aprendre el patró del ciclista. Llavors, per distingir-la d'una moto, la principal característica és el pedaleig que porta el ciclista. No? Llavors,
sabem, Miquel, quines són les vies amb més accidents amb ciclistes implicats?
Sí, les hem actualitzat, la N340, la C31, la Nacional 2 i la C35, entre d'altres. Això es pot veure reflectit en una versió beta d'un mapa de vies segures per ciclistes i motoristes que en poques setmanes també es farà públic. En paral·lel, Trànsit demanarà aquesta primavera que s'incrementin els controls dels Mossos perquè es compleixi la distància de seguretat en avançaments. De fet, aquesta és una de les reivindicacions perpètues dels clubs de ciclistes. També reservaran carreteres com a vies preferents per bicicletes. La reforma de l'Eix Pirinenc, que va de Portbou a Viella, és una de les candidates a millorar senyalitzacions, però també es projecten rutes preferents a la carretera dels Àngels, de Girona a Quart, o a l'antiga carretera de Manresa a Berga, a la C1411. Des de començaments d'any, 9 ciclistes han quedat ferits greus per un accident a la carretera. L'any passat es va tancar amb 62 víctimes, entre morts i ferits greus, una xifra de ciclistes similar a les d'abans de la pandèmia.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Per cert, que la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut el conductor d'un patinet que ahir va atropellar un vianant als carrers de la ciutat, una dona. La víctima de l'accident, una dona de 60 anys, està ingressada ara mateix en estat greu. David Àngela, com van anar els fets?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, pocs minuts abans de les 9 del matí, la policia local va rebre l'avís que un jove havia atropellat una dona quan intentava travessar el carrer de Torres i Bages de Badalona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions del cos policial i dues unitats del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar la dona ferida fins a l'hospital de Can Ruti. La dona continua ingressada a hores d'ara amb pronòstic crític.
Els metges d'urgències i emergències esperen que se'ls reconegui l'especialització aquest any després de dècades reclamant-ho. Més de 500 facultatius d'aquest àmbit participen aquests dies en el Congrés Català del Sector que s'està fent a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Manel, com està aquesta reivindicació i quins reptes més tenen aquests metges?
Mira, doncs després, com deies, d'anys de demanar al Ministeri de Sanitat que es reconegui aquesta especialitat i que es reguli tota la seva formació, sembla que finalment aquest estiu es podria aprovar aquesta proposta. I és que en el sector dels metges hi ha moltíssimes especialitzacions, traumatologia, metges de família, etc, però sorprenentment no hi ha l'especialització d'urgències, i això que hi ha milions de persones que les utilitzen cada any. Òscar Miró, president de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències, deixa clar, però, que encara hauran de passar molts anys, quan s'hagi acabat autoritzant aquesta especialització, per harmonitzar l'atenció.
Nosaltres creiem que aquest estiu sortirà el Reial Decret que ens aprovarà l'especialitat, i aquesta és una mesura que portem dècades esperant i que probablement els seus beneficis no es veuran de manera immediata, sinó que també haurem d'esperar 15 o 20 anys a tenir tot el que són els serveis d'urgències i els sistemes d'emergències cobertes per professionals homogèniament formats.
A Catalunya hi ha més de 3.500 metges que treballen a les urgències dels hospitals o bé al sistema d'emergències. Segons explicava avui la presidenta del comitè d'organització d'aquest congrés, Carme Boquer, hi ha, a més, un problema afegit, que és el relleu generacional en un sector molt envellit.
Esclar, urgències, al no tindre la nostra pròpia especialitat, ens hem de nutrir del que estirem d'altres especialitats, amb la qual nosaltres directament el relleu generacional no el tenim. Clar, formar els nostres propis residents per nosaltres és vital pel nostre relleu i perquè els que ja portem anys en el tema puguem jubilar-nos tranquil·lament, que tindrem... Ens segueix.
Fins demà, els més de 500 participants en aquest 18è Congrés de Medicina d'Urgències i Emergències debaten aquí a Tarragona sobre qüestions relacionades amb l'atenció, les noves tecnologies o la comunicació amb els pacients en conferències i tallers que s'estan fent al Palau Firal.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona posa en marxa una comissió independent de reparació per a víctimes de violència sexual a les escoles de la ciutat. Atendrà casos ja prescrits amb l'objectiu de defensar els drets de les víctimes i reparar institucionalment els danys soferts. Jordi Corbalán, com funcionarà aquesta comissió?
S'hi podran adreçar aquelles persones que van ser víctimes de violències sexuals quan estudiaven a les escoles de la ciutat. Dues persones expertes els faran una escolta activa i determinaran si van fallar els protocols per prevenir les agressions. L'objectiu és que s'acabi fent un acte de justícia reparadora per part de les institucions implicades. El síndic de Barcelona, David Bondia, explica que han decidit actuar davant la falta de resposta de l'administració.
Una de les recomanacions que fèiem era la creació d'aquesta comissió de reparació per part de l'Ajuntament. Veient que no s'ha creat aquesta comissió de reparació, el que nosaltres el que fem és assumim aquesta responsabilitat per no deixar desemparades a les víctimes. En principi és una comissió de reparació per delictes prescrits per l'Escola Barcelona. Si se'ns presenten d'altres escoles, no tancarem la porta i veurem com redireccionar a les possibles víctimes.
L'advocada penalista Carla Vall, una de les integrants de la comissió, ha alertat que els casos d'abusos a les escoles no es poden considerar aïllats.
Tenim un problema molt greu com a societat i és que, malgrat que tenim els protocols, cada cop que s'inicia un d'aquests protocols, ens costa molt assumir que estem en una taxa de violència sexual a l'infància i l'adolescència que està entre el 20 i el 25%, no? Llavors jo penso que les administracions també han d'actuar d'acord amb aquesta ràtio tan altíssima de violència que es pateix i deixar de mirar-ho com si fossin casos excepcionals.
La posada en marxa de la comissió neix de la investigació que va fer la Sindicatura de Greuges per la denúncia d'abusos contra l'ex responsable de futbol base del Barça, Robert Benages, a l'Escola Barcelona de les Corts.
El fiscal demana 30 anys de presó a l'acusat de matar a cops de pal un veí de Puigcerdà el gener del 2020 per robar-li 3.000 euros. L'acusat sabia que la víctima, que era paleta, havia cobrat aquests diners d'una feina. El judici ha començat avui a Girona amb la tria del jurat popular Clara Jordan.
Sí, Marta, un jurat que haurà de determinar el grau de culpabilitat del presumpte autor del crim i també d'un cosí seu que el va amagar a casa després dels fets i que està acusat d'encobrir-lo. Segons el fiscal, la tarda del 31 de gener del 2020, la víctima va estar bevent en un bar amb dos homes més i després el van acompanyar a comprar un mòbil. Un d'ells és el principal acusat, que sabent que tenia els diners, va anar de nit a casa del paleta, va trencar la porta d'accés i el va agredir amb un pal amb punta de ferro. Li va donar cops de puny, puntades de peu i al final el va escanyar. Després va agafar els diners i va marxar. El va localitzar i detenir 3 dies després. Li demanen 25 anys de presó per assassinat i 5 més pel robatori amb violència. Però el fiscal proposa que, com que és estranger, un cop hagi complert 3 quartes parts de la pena, se l'expulsi del país.
A Lleida, la paeria retirarà en les pròximes hores la pancarta del balcó de l'Ajuntament que demana la llibertat de presos polítics i exiliats. Ho ha ordenat la Junta Electoral de la zona. Estela Bussons, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I tot plegat arran d'una denúncia presentada per l'alcaldable de Valens.
Sí, Àngela Ribés, exmembre de Ciutadans, que es va queixar que a la façana del consistori hi hagués simbologia independentista. La Junta Electoral de Zona va estimar la denúncia per unanimitat i ahir va donar 24 hores de termini a l'alcalde, el republicà Miquel Pueyo, perquè retirés la pancarta. L'organisme alertava Pueyo que, si incompleix, podria incórrer en un delicte de desobediència a l'autoritat. L'equip de govern ha presentat al·legacions en què defensava que el missatge que demana la llibertat de presos polítics i exiliats no és electoralista, però no han prosperat. De moment, la pancarta continua balcó, però fons municipals asseguren que la trauran durant el dia d'avui.
Salut exigeix a una empresa de perfums de Viladecans al Baix Llobregat retirar del mercat una setantena de productes cosmètics perquè, diuen, poden contenir substàncies prohibides i incompleixen la normativa europea. És la marca de perfums Codivel, que fabrica aigües de colònia i perfums. Segons Salut, les instal·lacions no compleixen els requisits i els productes estan mal etiquetats o contenen substàncies prohibides en cosmètica. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A aquesta hora tenim ja novetats. Estàvem esperant la decisió sobre les cooperatives, sobre el que havia demanat en concret el canal d'Urgell, que és que tancarà el rec als agricultors. Ho farà dimarts de la setmana que ve, una situació inèdita en plena campanya que en els més de 150 anys de història d'aquesta infraestructura. Això està claríssim, provocarà pèrdues al cereal d'hivern i el 100% dels fruiters. És una reunió que està seguint a Mollerussa en Pere Joan Álvarez. Bon dia. Doncs tenim en Pere Joan Álvarez a Mollerussa, però pel que veig no ens està escoltant.
Hola, sí.
Ara sí, Pere Joan, deia una decisió que acaba de prendre aquesta Junta de Regants davant la greu sequera que afecta tot el país.
Sí, sí, la Junta de Govern ha acordat en una reunió extraordinària celebrada fins fa uns minuts tancar el rec davant la situació d'emergència en sequera i de les baixes aportacions dels embassaments de Rialp i Oliana el dimarts que ve. Recordem que són els dos embassaments d'on es subministra el canal d'Urgell i que estan sota mínims. Ho anunciava el director general de la comunitat de regants, Xavier Díaz.
Un termini de tancament que estem parlant del dimarts de la setmana que ve. Per què? Doncs perquè ens estem movent ja amb unes reserves de que no arribaran als 60 hectòmetres. Això ens entenem de que és la garantia mínima que necessitem per poder donar abastament, i torno a repetir, a poblacions i per supervivència d'arbres durant tot el que quede d'estiu.
Una mesura que, som conscients, provocarà pèrdues importants als agricultors, es perdrà part de la collita del cereal d'hivern, que encara s'estava collint, i el 100% dels fruiters de la zona regable del canal d'Urgell.
Si no plou, doncs el cereal d'hivern tindrà pèrdues, ni que sigui de regadiu, tindrà pèrdues importants. El cereal d'estiu, no, si està sembrat, es perdrà el 100%. Hi haurà finques que ja no s'han sembrat, per tant, no produiran. Els alfalsos tindran pocs talls. Dels 5-6 talls normals, se'n podrà fer un, dos, depèn de si plou o no plou. I, clar, els fruiters poden perdre el 100% de la producció.
Dimarts es talla, doncs, el rec per garantir l'aigua necessària per salvar, com sentíem, els arbres, no la producció, i dimecres, l'endemà, es decidirà a la Junta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre Saragossa si es demana la declaració de zona catastròfica per reclamar ajuda. Recordem, el canal d'Urgell és la infraestructura de regadiu que rega més hectàrees del país. Són unes 70.000 situades entre les comarques del Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, les Garrigues i la comarca del Segrià.
Gràcies, doncs, Pere Joan, des de Mollerussa. Bon dia.
Bon dia.
Les cooperatives de vi de la Catalunya Nord volen donar un cop de mà per ajudar els bombers en cas d'incendi. En el foc del Rosselló i l'Empordà d'aquest cap de setmana s'ha tornat a fer evident que els conreus de vinya actuen com a tallafoc efectiu per evitar la propagació del foc. Ara, una vintena de cellers de l'altra banda de la frontera fan un pas més i han decidit omplir amb aigua de riu les tines de grans dimensions que tenen buides perquè les puguin utilitzar els bombers i, si cal, també els agricultors. Girona Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I això d'on surt, aquesta iniciativa?
Doncs sorgeix del fet que amb la baixada de producció de vi, precisament per la sequera, hi ha cooperatives de la plana del Rosselló que tenen tines buides i que s'ha pensat que podrien servir per emmagatzemar aigua que encara està disponible per si s'agreuja la situació de sequera. Ho ha explicat en aquesta emissora Logan Kutzak, responsable de l'oficina de Perpinyà de Cooperatives Agrícoles d'Occitània.
És una iniciativa d'un vinyater que és també bomber voluntari que ha pensat d'utilitzar aquestes tines buides dins les cooperatives per ampliar amb aigua que els bombers ho poden utilitzar quan tenim focs o incendis. Hem pensat que era una bona idea i com tenim moltes cooperatives dins el territori de la plana del Rosselló, hem pensat que ho podríem fer en les 21 bodegues cooperatives del Rosselló.
Un centenar de tines buides serviran per acumular reserves d'aigua a través d'un conveni entre els bombers, la Prefectura dels Pirineus Orientals, la Cambra d'Agricultura i les cooperatives vinícoles. Segons Logan Kutzak, la prioritat són els bombers, però l'aigua també es podria utilitzar per emergència agrícola.
La prioritat als bombers, però com els agricultors necessiten també aigua, perquè no tenim la sort de tenir pluja aquí, a Catalunya Nord, i els agricultors també necessiten aigua. Una bona iniciativa per compartir aquesta aigua, que ara encara és disponible.
Ha afegit que les tines buides poden acumular 120.000 hectolitres d'aigua, una reserva preventiva que pot servir per respondre en cas de necessitat, com a l'incendi d'aquest cap de setmana Cervera de la Marenda, que es va estendre fins a prop de Portbou.
Són 2:45 de dues. Per tercer any, Catalunya Ràdio i TV3 han donat el tret de sortida de Sant Jordi amb la fotografia dels escriptors que els últims 365 dies han guanyat un premi literari. S'ha fet aquest matí en un lloc emblemàtic, les escales del Museu d'Història de Barcelona, a la plaça del Rei. Montse Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ja has anat, has pogut veure com s'ha fet aquesta fotografia que ha reunit ben bé una trentena d'autors.
Sí, estaven citats a partir de les 10 i el més matiner ha estat Sebastià Alsamora, Premi Òmnium per Ràbia. S'ha llevat Marta a les 5 de la matinada per venir en avió des de Mallorca i ha sigut el primer. I estava del tot preparat per fer-se la fotografia al preludi de Sant Jordi.
És una gran oportunitat de trobar-me amb els lectors, que és una cosa que els escriptors no sempre poden fer i que és un goig i molt d'agrair.
El segon autor a arribar ha sigut Lluís Anton Baulenes, Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona per Seré el teu mirall. Es mirava les majestuoses escales amb el Palau Reial Major al capdavant i ens feia aquest irònic comentari.
Aquí, en aquestes escales, a principis del segle XVI, el rei Ferran va patir un atemptat, precisament baixant aquestes escales que les quals tenim aquí al costat. No vull dir res, oi? Però, en fi, és divertit, està molt bé i és un bon pròleg per Sant Jordi.
I també hem parlat amb el fotògraf Jordi Ribot, que feia de mestre de cerimònies, que preparava l'escena.
Haurem de situar les persones molt ben situades, que no es tapin entre elles, que aquesta és la màxima dificultat d'una fotografia de grup. No? Uh-huh. Tothom ha de quedar bé, no? I a sobre ells porten el llibre. Llavors també hem d'intentar jugar amb el llibre. Uh-huh. Si se'l posen davant, si se'l posen al cap, si es tapen la cara.
El sol que queia amb força és el que ha fet més leguits als autors, que l'han hagut d'aguantar amb estoïcisme. En total, una fotografia amb 28 escriptors que es podrà veure per primera vegada a les 9 al TN Vespre de TV3.
El Clínic posa en marxa una plataforma online per atendre viatgers que marxen a l'estranger. L'hospital, que és referent en medicina internacional, ha inaugurat aquest nou espai que també funciona com a centre de vacunació i que també atendrà turistes que estiguin aquí de visita. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. Ja fa anys que el Clínic treballa per fer realitat aquesta nova eina per atendre el viatger durant la seva estada online. L'objectiu és l'atenció integral prèvia al viatge amb l'administració de vacunes, profilaxis o informació, com es feia fins ara, després del viatge, si ha sorgit algun problema, i ara amb aquesta nova app durant el viatge. El doctor José Muñoz és el cap del Servei de Salut Internacional del Clínic i explica com funcionarà aquesta nova eina que estarà operativa a partir de mitjans de maig.
Però el moment que tu et trobes malament, et fa unes preguntes i pots entrar en contacte amb un metge del nostre servei de salut internacional que està de guàrdia per això. L'acompanyament de malalties lleus, dermatològiques, que envies una foto, que nosaltres la veiem, una diarrea o un tal, inclús moltes febres que, inclús hospitalitzant, nosaltres podem veure les analítiques i anar acompanyant el pacient. És un servei molt d'acompanyament, d'assessorament a aquell pacient que quan està fora, a Cambodja, a Brasil o a Sud-àfrica, on sigui que estigui, nosaltres podem estar acompanyant-lo i mirant a veure com es troba, intentar ajudar-lo la mesura possible.
Com són aquestes noves instal·lacions?
Doncs compta amb més espai, té 350 metres quadrats, està integrat al mateix edifici del clínic, a peu de carrer, disposa d'una sala d'aïllament en cas que arribi algú amb sospita de malaltia altament transmissible, també hi haurà més despatxos per visites. El nou espai també acull el centre de vacunació d'adults, tal com explica la doctora Anna Vilella, que és la cap del Servei de Medicina Preventiva.
Atendre tots aquells pacients que veu l'Hospital Clínic, que identifiquem que tenen risc i que requereixen tota una sèrie de vacunes. També hi ha el desenvolupament o el portar a terme assajos clínics de vacunes.
Aquest any el Clínic preveu atendre ja unes 21.000 persones, xifres ja normalitzades després de la pandèmia, calculant que les principals destinacions dels viatgers que atendran aquest any seran l'Àsia i l'Àfrica.
L'estudi d'una empresa de serveis assistencials a gent gran revela que les demències s'han doblat respecte abans de la pandèmia. En concret, Arc Serveis Assistencials ha detectat que s'ha passat del 35 al 65% de casos entre els seus usuaris, persones de més de 75 anys, que reben serveis a domicili. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I a què atribueixen aquest augment?
Bé, sobretot el fet de perdre contacte amb l'exterior i deixar de portar una vida activa a Arc Serveis Assistencials, que té 230 persones de 3 comarques, des de Cunit fins a Salou, ha detectat amb el contacte diari amb les persones que atén a casa seva que hi ha molts més casos de demències, com l'Alzheimer o altres relacionades amb l'edat o accidents vasculars. Persones que no eren dependents, ara ho són. Jerusalem Torra, gerent.
Les persones grans estan molt acostumats, sobretot les persones que anaven a centres o anaven a centres de dia, amb unes rutines. Hi havia uns moviments, la gent feia més activitat física, la gent sortia més al carrer. Què ha passat? Aquests 2 anys la gent s'ha confinat. Persones que no surten al carrer perquè els feia molta por la Covid. Persones que amb el seu entorn ja han desaparegut molts llaços familiars, que ja han deixat d'anar als casals perquè tenen por. I els estats físics cada vegada són més complicats. Hi ha hagut més dependència. Llavors, clar que s'ha notat, és que això ha sigut com un cop d'aquests forts.
I ella mateixa explica el lent retorn a una nova normalitat.
A les persones grans els hi costa molt ara tornar-se a restablir, tornar a sortir. Entre que assumem la dependència a nivell físic, vale, perquè hi ha moltes persones que ara els hi costa molt més caminar, els hi costa molt més sortir, doncs això és el que ha creat que la gent s'ha quedat molt tancada a casa seva.
Per això han reforçat les trucades al domicili i s'han posat nous serveis a disposició dels usuaris com tallers de memòria, jocs d'estimulació o psicomotricitat, i ara estan començant un projecte amb l'assistent virtual Alexa que està sorprenent per la seva efectivitat.
Montse, t'han posat algun exemple real, oi?
Sí, escolta aquest.
Mira, tenim una dona, vale, una dona superactiva. Està en un poble molt petitet, al Baix Penedès. Anava al casal abans del Covid. Ella anava amb uns tallers de memòria. Era una dona superactiva. Pues aquesta dona, ara a partir d'ara, s'ha quedat, deixa de sortir, ha agafat una dependència, ara li estan tramitant la llei de dependència, però aquesta dona també ja no surt. Llavors s'ha quedat descol·locada.
O aquesta altra.
Un matrimoni a 92 i 94 anys, eren unes persones molt dinàmiques. Els hi avisem quan fan alguna activitat, un dinar o alguna cosa que el fa l'Ajuntament, els avisem. Però aquesta gent també s'ha quedat molt tancada, molt aïllada.
L'alt percentatge de casos com aquests els van començar a detectar el mes de desembre passat entre els seus usuaris. Són dades que poden ser fluctuants perquè depèn del moviment que tenen a la seva empresa i pot ser també que no estiguin encara diagnosticats a nivell mèdic.
Gràcies, Montse. L'Hospital del Pallars, a Tremp, ha canviat els protocols de treball per permetre la màxima llibertat de moviment a les dones durant el part. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Els professionals, Pau, asseguren que el canvi els l'havien reclamat les mateixes pacients i tots coincideixen que ha estat un èxit, oi?
Així és, escoltar les dones, relaxar els protocols i, sobretot, permetre que puguin parir en la posició que els sigui més còmoda, sempre que no hi hagi riscos, això sí. Són les principals conclusions a les quals van arribar els professionals de la salut de l'Hospital Comarcal del Pallars després de diverses reunions multidisciplinars, tal com ha explicat aquí a Catalunya Informació Juan Miguel López, llevador d'aquest centre i també responsable territorial a la comarca de l'atenció a la salut sexual i reproductiva.
Ha estat clau el fet d'una bona comunicació entre les professions de llevar
d'infermeria i de ginecologia. I dintre de l'estaf hi ha una, no una jerarquia, sinó una transversalitat en la que tothom pugui dir la seva dintre del context del coneixement científic i després defensar la professió de la llevadora.
Eren uns canvis que les mateixes dones ja reclamaven.
És a dir, ja ens donaven compte nosaltres, però també ens ho reclamaven les dones. El tema de necessitar una llibertat de posicions i una relaxació dels protocols tan rígids que de vegades s'apliquen en determinats contextos, no?
Escolta'm, Pau, les mateixes pacients també estan d'acord que es tracta d'un gran avenç.
Exactament, ens ho ha explicat també aquí, a aquesta emissora, una de les usuàries d'aquest hospital, Cristina Butxaca.
Vaig estar superagraïda perquè sí que va ser un canvi i això, l'altre cop em van dir no, és que has de tenir-la aquí a la Camilla i així, i aquest cop van posar-hi moltes facilitats, no? Va ser demanar això i ja m'estaven muntant una esterilla al terra, amb un empapador, una pilota perquè em pogués recolzar, vull dir, llavors l'expulsió va ser molt més ràpid, però el fet de que em pogués posar en la posició que jo volgués, jo el que vaig fer va ser fer cas al meu cos i llavors que em van deixar fer cas al meu cos.
Un benefici, doncs, global.
Crec que és un benefici, al final, per tots. No només per la mare, no? Pel bebè, també. L'experiència del pare també està molt més involucrat, no? Ajudar-te, segurament també es gasta menys material. Crec que és un benefici global.
Tot un èxit que fa que ara es vulgui implantar a tots els hospitals de Catalunya, on menys de la meitat fan servir aquests nous protocols.
Pràcticament amb un 3/4 de 2, el govern reclama unitat als productors d'oli de les Garrigues que estan dividits entre els que formen part de la denominació d'origen protegida i els que no. Després de la polèmica per les denúncies a molins d'oli de fora de la DOPEC per fer servir el nom de la comarca, ara un grup de treball mirarà d'acostar posicions entre les parts. El detonant, Roger Segura, ha estat una sanció de 4.000 euros.
Hola, bon dia. Sí, a un molí dels Torms que va fer servir la paraula Garrigues al seu web, un dret reservat als productors que formen part de la denominació d'origen. Això ha fet aflorar un malestar que ve de lluny i que enfronta els productors de la comarca. La majoria no estan adherits a la DOP perquè diuen que no comparteixen els seus criteris de comercialització i de qualitat i demanen canvis en la normativa. Emma Rovira és una de les sòcies d'Olicatessen.
Les operadores que no estem dins de la DO hem dit de manera unànim que volem formar part de la denominació d'origen protegida, sempre i quan la denominació d'origen estableixi els mateixos criteris que la resta de denominacions d'origen catalanes de l'oli.
El president de la DOP, Enric Dalmau, diu que estan oberts al diàleg, però recorda que estan regits per una normativa europea molt estricta, que cada cop protegeix més aquests segells de qualitat.
Sentar-se en una taula no costa res, parlar no costa res. Ara, arribar a uns acords dependrà molt del que es plantegi. Hi ha canvis que es poden fer, hi ha canvis que no es poden fer, perquè la normativa europea en altres no la podem canviar.
La Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal faran d'àrbitre en el grup de treball que s'ha decidit crear amb l'objectiu de defensar, diuen, els interessos de la comarca. Carmel Mòdol és el secretari d'Alimentació.
Per aproximar aquestes visions i buscar una solució de futur que ens faci amb ells més forts i que ens permeti generar oportunitats i superar aquest estat de la qüestió.
El grup de treball comptarà amb 10 integrants, 4 del Consell Regulador de la DOP, 4 dels productors que no en formen part i 2 de l'administració.
Brots verds per al futur de la pagesia catalana. Aquest any hi ha hagut un augment sobtat de peticions per inscriure's a les escoles agràries de tot el país. Diuen que mai abans havien detectat un interès tan gran com ara per entrar al sector agroramader i forestal. A Eloi Barrera, avui les escoles agràries es reuneixen a Olius al Solsonès en el seu congrés anual.
Sí, és una reunió a nivell estatal on hi ha les 15 escoles agràries catalanes i on hem constatat això, no? Una tendència que, de fet, ja s'apuntava després de la pandèmia, però que aquest any s'ha disparat totalment, com ens explicava l'anfitriona del Congrés, Isabel Rovira, que és la directora de l'Escola Agrària del Solsonès.
Estem notant un increment de sol·licituds, a les portes obertes hem tingut moltíssima gent, de fet mai havíem tingut tanta gent amb unes portes obertes, gent que es vol dedicar a la terra, a la producció d'aliments, doncs també hi ha molta demanda.
També hem parlat amb Joan Salvador Minguet, cap de formació agrària de la Generalitat, i diu que sí, confirma aquest augment de la demanda, però diu que de moment no respondran amb noves titulacions, amb nous cursos. Recordem que les escoles agràries ofereixen una vintena de cicles formatius diferents, de grau mitjà i superior, però no volen tirar per aquí. Ara volen optar per una altra via, que és oferir formacions intensives i altament especialitzades.
Qualsevol demanda formativa de 12 persones que necessiten una formació, nosaltres els hi preparem, els hi fem i els hi organitzem.
Actualment, les escoles agràries catalanes acullen uns 700 alumnes anuals als cicles formatius, però més de 3.000 persones participen cada any en aquests cursos de formació contínua. El repte ara és ajudar les noves incorporacions, la nova pagesia, però també actualitzar els professionals veterans en l'àmbit tecnològic i digital.
Gràcies, Eloi. El Portús ja és finalment el nom oficial del barri de la Jonquera que marca la frontera. Han finalitzat uns tràmits que van començar fa 20 anys per recuperar aquest nom i eliminar la denominació oficial dels límits imposada des de Madrid al segle XIX. Podem dir que, de fet, Fèlix Martín, les últimes gestions han estat més senzilles i ràpides del que es pensava.
La veritat és que sí, perquè ja fa anys que l'Institut Cartogràfic va fer el canvi i va denominar aquesta zona com el Portús en Bo, el mateix nom del coll de muntanya que hi ha a la zona, i de fet el nom amb què tothom de la Jonquera coneix el barri. Però aquest canvi no estava registrat i des de l'Ajuntament van reactivar els tràmits i es va demanar un informe a la Direcció General de l'Administració Local. L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha confirmat avui al Catalunya al Dia que finalment ja han tingut resposta.
Ells han fet les comprovacions pertinents i bueno, s'han donat compte doncs, que aquí només calia una rectificació. Han efectuat aquesta rectificació en el registre del sector públic local de Catalunya i ens comuniquen que no és necessària la tramitació de l'expedient de canvi de nom i, per tant, doncs, aquest ja és el nom oficial a partir d'ara, el Portús.
Ni caldrà fer un ple municipal per refermar el canvi de nom. Això sí, canviar els rètols.
Ara ens cal comunicar-ho a la demarcació de carreteres perquè canvin el cartell que hi ha abans d'arribar al Portús i ja estaria fet, doncs. Ja no cal ni que ho passem per ple.
Si ens situem una mica, un carrer separa un costat de l'altre de la frontera, una zona coneguda sobretot pels comerços i supermercats de venda d'alcohol i de tabac. La banda oest, administrativament, de França, continuarà sent el Portús en B, mentre que la banda est deixa de ser els límits i ara ja és també legalment el Portús.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'òpera Manon de Jules Massenet arriba al Liceu sota la direcció d'Olivier Py, que presenta una producció actualitzada i ambientada a la França de la Belle Époque. El director musical serà el francès Marc Mikowski i les veus principals, la soprano Nadine Sierra i el tenor Michel Fabiano, Quim Balaguer.
Olivier Py ha fet una adaptació que s'allunya de la novel·la de Prévost que inspira l'òpera. Aquesta nova versió s'ambienta en una atmosfera de bordell llibertina i dona especial rellevància als aspectes més eròtics de la història. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, assegura que l'estètica recorda més aviat el musical i que confia en la perspectiva de Pi.
A vegades no saps si estàs a West Side Story visualment o a Manon, no? Jo crec que al públic li agradarà, a més de respectar molt la peça, l'actualitza i el públic s'enfrontarà a una nova revisitació, però que respecta moltíssim la dramaturgia original. Jo penso que és un muntatge que ha estat molt aclamat, que ha rebut molts premis. Jo crec que Olivier Py, sent que és un gran mag, diguem, de l'escena, ha fixat un cànon.
La trama gira al voltant de la Manon, una jove que ha d'ingressar en un convent, però que abans descobreix una vida de luxe i plaer. La soprano Nadine Serra ha comparat el seu personatge amb el de la Carmen de l'òpera de Bizet. De Manon se'n faran 11 funcions al Liceu, entre el 20 d'abril i el 3 de maig.
El nou festival Les Nits de Barcelona, que a partir d'aquest any ocuparà els Jardins de Pedralbes, vol oferir un format innovador i eclèctic. Es farà entre el 27 de juny i el 26 de juliol i avui ha presentat quin serà el seu format, Valeria Obereda.
30 dies, 30 espectacles, entre concerts, teatre, dansa i propostes visuals. També oferta gastronòmica, tot amb un format innovador, ha dit el director del festival, Juli Guiu.
Volem pues, que això sigui únic i diferent, perquè encara estem desenvolupant-ho tot, perquè aquest concurs va sortir fa 7 setmanes, però el que volem és que sigui una identitat pròpia del que és l'empresa Clippers i diferent.
També ha apuntat per on van les propostes.
Són 30 dies, 30 dies seguits, i el que estem fent, evidentment, és un ventall enorme perquè vingui el màxim de gent possible. Un ventall on hi cap molt Barcelona, on hi ha molt internacional, on hi ha molta dona. Volem apostar per aquesta línia familiar, on volem apostar per aquesta línia, diguem-ne, diferent de còmic o aquesta línia de teatre.
Entre altres artistes es veurà Natàlia Lafourcade, que estem escoltant, Melody Gardot, Alice Morat o Mariona Skoda.
I qui vulgui veure com va començar l'idili entre Bruce Springsteen i el públic de Barcelona ho pot fer des d'avui al Palau Robert, una mostra fotogràfica amb les imatges que va fer Francesc Fàbregas del primer concert del BOSS a Catalunya. El Palau d'Esports constata la connexió que hi va haver.
Fa més de 40 anys d'aquell concert i Francesc Fàbregas el recorda amb molta emoció.
El 21 d'abril de 1981, o sigui que demà farà 42 anys, diguéssim, vaig ser un privilegiat. Vaig tenir la sort que vaig ser l'únic fotògraf oficial que va fer fotos amb el Bruce, per lo que representa també, no? Vull dir, que dius, ostres, el BOSS, no? I això va ser un xuter importantíssim.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça femení de futbol fa a les 3 d'aquesta tarda l'últim entrenament a casa abans que més tard agafin l'avió cap a Londres per l'anada de semifinals de la Champions. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. L'entrenador Giraldez recupera Pina i Oshoala per aquesta sessió. Pina tenia una lesió al turmell i la nigeriana amb molèsties musculars. A la tarda, viatge i demà, a mig matí, entrenament a Londres, a Stamford Bridge, escenari del partit. Al Chelsea hi ha baixes de pes, la central Bright i la mitja punta Kirby, però torna Harder. Recordeu que el partit és dissabte a 2:15. La TDG de Catalunya Ràdio començarà a la 1 del migdia. Ja, de fet, el tot costa de demà divendres el farem entre Barcelona i Londres.
Ara en vol el Freiking Granollers tindrà un rival alemany a la semifinal de la Lliga Europea.
El sorteig aparellat d'equip bellesà amb el Göppingen alemany, ara mateix 14è a la seva potent Bundesliga. Un equip que radiografia així el tècnic Antonio Rama.
L'equip que amb més solvència ha passat els quarts de final, l'eliminatòria. És un equip amb jugadors internacionals, amb molt bona defensa. Té el jugador com Duarte, portuguès, també internacional. I jugadors amb moltíssima experiència i de moltíssima qualitat com Jacamalus i Neule. I al final, doncs, és un equip que serà molt, molt complicat. Ha passat l'eliminatòria de quarts guanyant a Nexe.
El Göppingen ha guanyat aquesta competició els anys 2011, 12, 16 i 17. L'altra semifinal enfrontarà el Montpellier i el Fuxe. Les semifinals de la final a 4 es disputaran a Flensburg el 27 de maig. El Granollers organitzarà el viatge per als aficionats a Flensburg amb la intenció de posar les màximes facilitats a qui es vulgui desplaçar per donar suport a l'equip, segons han publicat a xarxes socials. La setmana que ve hi haurà més informació.
I ara fem una sortida a l'exterior perquè s'està disputant la jornada de vuitens de final del torneig Godó de tenis. Al Tenis Barcelona hi tenim el Sergi Andreu. Bon dia.
Bon dia. Ara mateix un partit en joc a la pista central, el que juguen el grec Tsitsipas, cap de sèrie número 2 del torneig, i el canadenc Shapovalov domina Tsitsipas 3-1 en aquest primer set. Ja tenim alguns tenistes classificats pels quarts de final, per exemple l'italià Jannik Sinner, que s'ha desfet amb 3 sets del japonès Nishioka. També ha passat ronda l'espanyol Alejandro Davidovic, que s'ha desfet del finlandès Ruusuori en 2 sets, 6-4 i 7-5. I també és als quarts de final, no pas perquè hagi jugat, sinó per la retirada del seu rival, Alex de Minaur. L'australià no ha hagut de jugar perquè Dimitrov, que havia de jugar contra ell, s'ha retirat per malaltia. Quan acabi aquest partit a la central, un dels plats forts de la jornada, el que jugaran Carlos Alcaraz, vigent campió del torneig, cap de sèrie número 1, contra el castellonenc Roberto Bautista.
I el torneig femení de Stuttgart, cap a les 3, Paula Badosa jugarà contra la moldava Cristina Buxa en vuitens de final.
En bàsquet, el Joventut celebra la classificació per les semifinals de l'Eurocup.
15 anys després, en unes semifinals europees. S'enfrontaran la setmana que ve a partit únic al Gran Canària, allà. Ahir a casa van eliminar l'Apoel Tel Aviv, 82-74, amb 16 punts de Tomic i Brodzianski i 13 de Joel Parra. Carles Duran, entrenador.
L'equip té clar que això és una guerra. Vull dir, aquest partit i aquest format són 40 minuts i tu t'has de buidar. Jo crec que l'equip s'ha buidat avui i ho ha donat tot.
A la Champions League, en canvi, el Manresa està fora de la final a 4, derrota a la pista del Tenerife 84-72. A la Lliga ACB també ahir victòria del colíder Barça 55-70 a Granada. A la Lliga Femenina avui primer partit de quarts entre l'Unigirona i el Barça CBS a les 7 per l'Esport 3. Isaac Fernández, tècnic blaugrana.
M'agraden moltes coses de l'Uni, no? M'agrada el base, m'agrada Rebeca Gander, m'agrada pues ara Palennikova, que l'han incorporat, m'agrada molt Tolo, moltes jugadores que estan bé, no? Al final és un play-off, tot comença a zero Sí que és veritat que és un equip doncs, bueno, amb el que hem pogut competir bé i això és una cosa que ens ha de donar confiança, perquè és cert que li hem pogut competir bé els partits, però amb respecte, perquè és un tros d'equip on el seu objectiu doncs, és estar a dalt, és guanyar-se una plaça per Eurolliga.
I el Cadireseu rebrà el Perfumeries a les 9 del vespre. Tenim designacions d'àrbitres de primera divisió de futbol confirmades aquest matí. De la jornada 30, el Barça Atlètic de Madrid de diumenge, l'àrbitre José María Sánchez Martínez, i l'Espanyol Cádiz de demà el xiularà Juan Martínez Munuera. Ha parlat el tècnic del Cádiz, l'ex-perico Sergio González.
Solo José Luis Braguit llevan 21 goles entre los dos. Seri Dalder es un futbolista que supera líneas, que lleva el tiempo del partido, futbolista descomunal y tiene muchos elementos interesantes, ¿no? Entonces vamos a enfrentarnos a un rival muy difícil con muy buenos jugadores, que es verdad que las circunstancias de la liga pues han hecho que ahora esté en una posición delicada.
No t'ho pots perdre.
Una de les actrius protagonistes d'aquesta banda sonora, la de Thelma i Lewis, la nord-americana Susan Sarandon, viurà el Sant Jordi més especial com a convidada del BCN Film Fest. Ha vingut per commemorar els 30 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula que ja s'ha convertit en un clàssic. Però fins al 28 d'abril, Barcelona s'omplirà de més estrelles del cinema, com Wim Wenders, que rebrà el Premi Honorífic, François Ozon, Omar Sy o Stephen Frears. Al Cinemes Verdi de Gràcia podreu veure totes les pel·lícules i també l'estrena mundial d'Un cel de plom, on l'actriu Nausica Bonin es posa en la pell de la supervivent del nazisme Neus Català. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.